FCC 番組のファンク
amb el Miquel Felipe de Cineclub Vilafranca repassarem la cartellera, les estrenes que arriben aquest cap de setmana. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, però, aquest diumenge se celebren els Premis Gaudí en una gala al Liceu amb 1.800 convidats i que serà retransmesa per TV3 a partir de 9:45 de la nit. Una gala que s'està promocionant així.
Segons un estudi de 1907 del doctor McDougall, l'ànima pesa 21 grams.
Ni més ni menys.
O el que és el mateix.
La meitat d'aquesta bossa.
De debò que les nostres ànimes són unes patates, paprika i barbacoa?
El meu pes dividit entre 3.333,333...
Va, home, va! M'hi nego.
21 grams, ni més ni menys.
I si fos així,
quant pesaria l'ànima d'una pel·lícula?
Hauries de sumar-hi la del guionista, que encén la primera espurna. També la de la sonidista, que dona vida al silenci. La de la directora de fotografia, que fa visible l'invisible. O la del director, que sí, Barrena, que és la més important de totes.
Això només per començar.
Som tantes ànimes!
Però moltes, eh?
I quan el pes de totes aquestes ànimes s'ajunta, l'ànima de la pel·lícula pesa. I pesa molt més que 21 grams. Pesa tonelades.
Sobreactuat.
I quin sentit tindria posar-hi l'ànima si després no ho podem celebrar?
Les ànimes que conformen el microcosmos del cinema és el leitmotiv d'aquesta gala dels Premis Gaudí i també de l'anunci que promociona la festa amb Enric Auquer, una mica l'estil Wes Anderson, no?
Sí, bueno, té el punt aquest còmic acolorit, amb plans simètrics, rodat en format 4 terços. Vull dir, pots recordar bastant a l'estil de Wes Anderson. I bé, i en una gala doncs, on Sílvia Munt rebrà el Gaudí d'Honor, i no hi haurà ni un presentador ni dos, sinó un total de 5, i totes dones, a més, serà un quintet de dones que formaran Nora Navas, Maria Molins, Laura Weismar, Carla Quílez i la compositora i també actriu Maria Arnal. I, o sigui, que s'esperen grans coses d'aquesta gala que tindrà lloc diumenge, on competeixen, recordem, amb la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana, Esmorza amb mi, Estrany riu, Frontera, Molt lluny i Wolfgang, i en la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana, Los Tortuga, Romeria, Cirat i Sorda.
Qui encapçala el rànquing de nominacions?
Doncs Romeria és la que té més nominacions, seguida de Cirat i després de Sorda, que serien aquestes tres les que estarien en el rànquing de nominacions.
Romeria és la pel·lícula de Carla Simón, que tanca la seva trilogia sobre la seva infantesa, els seus orígens. Ho hem dit aquí algun dia, potser no és la més rodona de les tres. Aviam què passa als Gaudí.
Sí, sí, correcte, aviam què passa als Gaudí. Vull dir, bueno, Romeria, clar, està nominada en llengua no catalana perquè gran part de la pel·lícula és en castellà, també hi ha parts en català, però, bueno, però majoritàriament l'acció té lloc a Galícia i és en castellà. I bé, i no és la millor, però, bueno, però ja que hi ha hagut aquesta injustícia als Goya que no ha acabat nominada millor pel·lícula, doncs bé, doncs veurem si els Gaudí hi ha justícia i finalment s'endú el premi a millor pel·lícula en llengua no catalana, tot i que també Cirat, bueno, que ha estat molt fort en la temporada de premis perquè estan nominada als BAFTA, als Globus d'Or, als Oscars, doncs també pot ser la gran rival que té en la seva categoria.
Cirat és coproducció catalana i, a més, el director, l'Oliver Lache, havia estudiat a Catalunya, hi ha vincles.
Sí, sí, correcte, havia estudiat a la Pompeu Fabra. I bé,
I parla un català
i parla,
molt
sí,
bo.
Sí, parla bastant decentment català,
sí,
vull
sí.
dir que realment és un gran què.
Sorda tampoc va fer feina, no, els Goya?
Bueno, Sorda, el que sí que té assegurat serà que molt probablement guanyarà el Goya millor direcció novella i veurem si finalment Álvaro Cervantes, no recordo si està nominat com a millor actor o millor actor secundari, però sí que té paperetes per endur-se el Goya, ja que ja va guanyar al Festival de Màlaga el Premi a millor actor, ex aequo amb Mario Casas per molt lluny, que també és un dels nominats de la nit dels Gaudí i també és un dels nominats de la nit dels Goya. Doncs bé, doncs aquí Álvaro Cervantes segurament sí que tingui possibilitats d'endur-se algun Goya també.
Són 25 produccions catalanes i 4 europees competint per aquestes estatuetes, per aquests Gaudí. La gala aquest diumenge al Liceu amb 1.800 convidats i aquest quintet de presentadores. La podeu seguir a partir de 9:45 la cerimònia, però abans ja començarà la retransmissió al 3CAT amb la catifa vermella, que això també ho saben fer bé els Gaudí.
Sí, sí, sens dubte. Vull dir, les gales de Premis Gaudí acostumen a ser unes gales molt elaborades a nivell de producció.
Si et demano porra, Miquel, quina creus que ho petarà d'aquestes tres que encapçalen el rànquing?
Doncs és complicat. Doncs aviam, possiblement Romeria abans que Cirat.
Sí? Creus que sí?
Sí, perquè Carles Simón és una figura molt, molt estimada dintre del cinema català i doncs, bueno, doncs ja que no l'han nominat al Goya millor pel·lícula, doncs és més possible que li vulguin donar ni que siguin els Gaudí.
Diumenge sabrem què acaba passant. Anem ara a la cartellera. Amb quin estrena arrenquem?
Primate.
¡Estamos en Hawái, tía! ¡Qué pasada!
¿A qué vivimos?
Quiero presentarte a alguien.
Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, feliz.
Tiene su punto cookie.
Sí, ¿verdad? Ben, ¿le ha mordido algo? Ben. Algo le pasa a Ben. ¿Qué ha pasado? Soy yo, Lucy.
Pásame el móvil. Miran llamadas recientes.
¡Mierda todo!
¡Bra! ¡Escuchadme! ¡Necesitamos ayuda!
¿Necesitáis ayuda?
¡Mandada!
¡Corre!
911, ¿cuál es su emergencia?
Tiene que mandar.
¿Qui és el Ben, Miquel?
Doncs el Ben és un ximpanzé petit. Molt, molt adorable.
El tràiler comença això, molt sí, cookie, sí. No? Molt mono.
Sí, sí, comença sent un personatge molt adorable fins que de sobte doncs, bueno, és mossegat per un altre animal i contreu el virus de la ràbia i es comença a tornar violent i es rebel·la d'alguna manera contra la seva propietària que el té com a mascota i els seus amics que, bueno, que simplement volien passar uns dies de, bueno, d'estiueig allà a la piscina i bé, i amb una casa a tot luxe i bé, i de sobte doncs, es troben que han de bregar amb aquest ximpanzé amb la ràbia que els vol destrossar amb tots.
És una pel·li de terror?
Sí, correcte, és una pel·lícula de terror. Aquesta pel·lícula l'he seleccionat perquè es va veure al passat Festival de Sitges i va ser una de les pel·lícules que més van agradar dintre del festival. No es va presentar a competició, crec que es va presentar a la secció Noves Visions o Panorama, però va estar present al festival i va ser una de les sorpreses, perquè es veu que, sobretot si ets fan del gènere, aquesta pel·lícula definitivament és per tu. I si no ho ets tant, doncs et pot fer una mica més cap amunt, però en qualsevol cas es veu que és molt, molt gaudible i plena de sang i diversió sense cap mena de complex.
No és la primera vegada que veiem un animal salvatge descontrolat, com passa ara amb el vent, però la història funciona molt bé, no? Està ben travada.
Sí, sí, correcte. La història està trillada perquè realment això ja ho hem vist altres vegades, però es veu que justament funciona molt bé i que sempre i quan no li demanis més que sang i diversió i acció...
Doncs, i crispetes, no? També posats.
I crispetes suficient. A més, es veu que la violència és molt gràfica, està qualificada per majors de 18 anys.
És violenta, sí, eh? A mesura que avança el tràiler, puja considerablement el nivell.
Sí, sí, però a més es veu que els actors s'ho passen molt bé, sobretot ja destaca aquí la presència de Troy Kotsur, que va guanyar l'Oscar fa uns anys per Coda, i passant-s'ho a la mar de bé, vull dir que pel·lícula ideal per passar l'estona.
Un parell de perles de la crítica per explicar Primate. Pel·lícula sense complexos, plena d'humor, també de sang i de mala bava, és com dèiem, insistíem, violenta, pujadeta de to, i per tant, absteniu-vos estómacs sensibles o no agafeu crispetes, si és el cas. És Primate. Tenim més estrenes.
La fiera.
Me considero una persona cuerda, responsable.
¡Ready, set, vamos!
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre. Es un récord del mundo, tío.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
El flipao.
¿Quién se apunta?
¿Y no te atrae saltar?
No es lo mío.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque soy más de tierra.
Deberías probar a saltar.
Pasar 2 metros del suelo. ¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
¿A cuántas tías crees que le gusta esto?
A lo mejor es porque no lo conocen, ¿no?
O porque quieren tener una vida normal.
Aprendí muchas cosas allí. La camaradería y lo que supone el grupo y la celebración, claro.
¿La celebración de qué?
Pues de la vida.
¿Pensáis que estamos locos? ¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Es que ya no eres tan libre.
El miedo está siempre. El problema es perderlo.
¿Cuál es tu plan? ¿Seguir haciendo esto hasta que te toque? Casi se mata por mi culpa.
¡Álvaro!
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, la fiera le coge el gusto.
La fiera explica la història dels pioners del salt amb vestit d'ales a Espanya.
Sí, sí, correcte. Potser el tema ens queda una mica lluny, però es veu que la pel·lícula justament no requereix coneixements previs del tema, sinó que t'explica el suficient perquè la puguis valorar pel teu compte i la puguis apreciar com és degut. Amb 3 actors molt potents realment, Carlos Cuevas, Miguel Bernardet, Miguel Ángel Silvestre, interpretant amb aquests pioners del salt base, que es veu que mantenien la filosofia de vida, de viure el moment i de, bueno, i de gaudir cada instant com si fos l'últim, tentant la mort en diverses ocasions, perquè sí que és veritat que al final van quedar atrapats amb la pràctica d'aquest esport de risc extrem.
Es van enganxar com una droga, no?, com es veu al tràiler.
Sí.
Cada vegada ho necessitaven més.
Sí, sí, cada vegada ho necessitaven més, volien viure l'adrenalina, viure el límit, i, bueno, i al final doncs, molta gent els hi preguntava que fins quan pensaven continuar tentant a la mort d'aquesta manera. Però bueno, es veu que és una pel·lícula que funciona amb prou solvència, dirigeix Salvador Calvo, que va guanyar el Goya l'any de la pandèmia per una pel·lícula que es deia Adu, va guanyar el Goya millor direcció, i després va fer també una pel·lícula que es deia Valle de Sombras amb Miguel Herrán, i també és conegut per una que va fer que es deia 1898, Los últimos de Filipinas. Vull dir que té un bon currículum al darrere, i aquí doncs es veu que, bueno, que amb les escenes d'acció i amb les escenes té lloc la pràctica del salt amb vestit d'ales, doncs es veu que realment es llueix, que és on també es destaca la seva labor de direcció. I es destaca molt també els paisatges naturals on s'ha filmat entre Espanya i Suïssa, com un dels punts forts de la pel·lícula.
El format és com fals documental, no?
Sí, correcte.
Hi ha entrevistes...
Correcte, sí. Els actors parlen a càmera i expliquen el que va passar i adopta doncs, aquella forma de fals documental, però alhora també és una manera d'apropar-nos una miqueta més a la realitat, de donar-li una mica més de realisme al tema.
La virtut més gran, diuen, és que no jutja els protagonistes pel que van fer i com ho van fer. El pitjor, que els personatges femenins, de fet al tràiler només sentim una veu femenina, estan menys desenvolupats i està rodada de manera que, com a espectador, et trobes dins d'aquesta situació extrema, deies que és la gran virtut, no?, del director.
Sí, sí, la immersió total en aquest esport de risc.
I tenim la pel·lícula, l'estrena de la setmana.
Tres adioses.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
Es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex. Antonio.
¡Oh! ¿Cómo está?
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese. Por todo. Creía que mi vida no sería apenas nada más que nosotros. Pero no era así. Había algo más. Me gustas.
¿Perdona?
Que me pareces estupendo.
Deia que és la pel·lícula, l'estrena de la setmana, perquè és d'Isabel Coixet. Ara la valorarem.
Sí, sí, correcte. Va ser un dels grans reserves de la passada edició del Mos Festival, aquesta pel·lícula que Coixet hi havia presentat a Toronto i després, posteriorment, a la Seminci de Valladolid. Doncs bé, doncs explica la història d'una parella, que ell és xef, un xef amb un futur bastant prometedor, i bueno, i ella doncs, bueno, tenen una discussió aparentment sense importància, però acaba amb una separació. Ell la deixa una mica perquè sí, perquè bueno, perquè simplement li venia de gust, i després se n'adona tremendament de l'error fatal que acaba de cometre. I ella doncs, bueno, comença a sentir que alguna cosa falla dintre seu, i bueno, i se n'adona que ha perdut la gana, i no només pel desamor, sinó perquè, bueno, descobreix que hi ha una malaltia al darrere. Un càncer i, bueno... I
terminal, això, a més a més.
Terminal, a més a més. I, bueno, i això doncs li marcarà una nova manera de viure. En aquesta pel·lícula, que es veu que és una adaptació d'una... no d'una novel·la exactament, sinó d'una col·lecció de relats escrits per una autora que es deia Michela Murgia, que era italiana.
Una destacada intel·lectual i feminista italiana. A més, és el llibre pòstum.
Sí, sí, és el llibre pòstum on va escriure, bueno, els seus últims instants de vida abans de morir. I bé, i aquí doncs Coixet l'adapta en una pel·lícula que diuen que, bueno, està rodada en italià i a Roma, i deien que, bueno, podria ser un autor remake de Mi vida sin mi, que es veu que el llibre...
Ens remet força, no?, aquesta altra pel·lícula de Coixet.
Sí, sí, es veu que, a més, el llibre també tenia diverses connexions amb Mi vida sin mi, amb la qual cosa no és casualitat que Coixet hagi triat adaptar-lo.
Però aquí la pel·li sembla, almenys, molt, molt lluminosa, sí, un cant a la vida.
Sí, no, ho diuen, eh? Ho diuen que és la pel·lícula més esperançadora i més lluminosa de Coixet en molt de temps, i que els actors, sobretot Alba Rohrbacher, ho fan molt bé tots.
Diu Fotogrames que és una de les pel·lícules més rodones d'Isabel Coixet.
Bueno, podria ser. Les crítiques en general l'han deixat molt bé, vull dir, ha tingut crítiques molt positives. Si és una de les més rodones, una de les millors, ja ho hauríem de valorar, però apunta que dintre de les darreres sí que és de lo millor que ha signat.
En tot cas, un drama refinat i que deixa pòsit. I l'última estrena és...
La tarta del presidente.
¡Has parpadeado!
Venga, otra vez.
¡Viva nuestro hijo de Nicaragua!
Sacad los cuadernos, hora del sorteo. El estudiante de honor y responsable de la tarta de cumpleaños del presidente va a ser... la mía, Ahmed Naif.
Sí, maestro.
Libby, ¿estás enfadada conmigo?
Olvídate de la tarta.
Dijo que una tarta pequeña le valía.
¿Y cómo quieres que la pague? Mi nieta ha desaparecido.
¿Pero ahora no somos un equipo?
Estos son los ingredientes, toma.
Tres huevos para la fertilidad.
La tarta del presidente, millor òpera prima Canes, però es va quedar enrere en la cursa pels Oscars com a millor pel·lícula internacional.
Sí, correcte, Iraq la va seleccionar per anar als Oscars, va passar a la shortlist, o sigui, el primer tall el va arribar a passar, però després no va acabar entre les nominades, ho tenia també molt difícil aquest any, però en qualsevol cas es veu que és una molt bona pel·lícula, que a més esquiva les barreres més difícils que tenia per esquivar, que eren la del sentimentalisme i la pornomisèria, d'alguna manera, es veu que les esquiva la mar de bé, que a més, bueno, el ritual aquest de fer el pastís és d'alguna manera una metàfora del que va ser la dictadura de Saddam Hussein, perquè bueno, la pel·lícula parla d'una nena que ha d'aconseguir els ingredients per preparar-li un pastís d'aniversari al líder Saddam Hussein, i com que no té recursos i no viu en l'absoluta pobresa, doncs s'ha de recórrer fins i tot a robar per poder aconseguir aquests ingredients. I en una pel·lícula que es veu que veu molt del neorealisme italià, de fet pel tràiler ja remet molt a l'estil neorealista i també d'un dels cineastes que més van apreciar el neorealisme italià, que és l'iranià Basquiat Rostami, i sobretot la seva pel·lícula Dónde está la casa de mi hermano.
Un debut de primera categoria, diuen, el millor, les interpretacions, el trasfons d'aquest Bagdad dels 90, l'ambientació, que commou, però que no perd tampoc l'humor.
Correcte, sí. Quan hi ha d'haver humor, hi ha humor, però en general el retrat és cru i sense sentimentalismes.
Miquel, podem posar data a algunes d'aquestes estrenes i acabem amb la cartellera?
Doncs sí, Tres Adioses ja està confirmada. La podreu veure a la Sala Zazí a partir del proper divendres, dia 13 de febrer. I La tarta del presidente es farà molt probablement de cap de setmana també a la Sala Zazí, probablement a partir del cap de setmana del 20, però encara està per concretar. I res, us esperem avui a les 9 a la Sesi, última sessió de Continental 25 de Radu Jut, Premi a millor guió a la Berlinale 2025. I al cap de setmana us esperem amb Song Sang Blue, Canción para dos, amb Hugh Jackman i Kate Hudson, que Kate Hudson està nominada a l'Oscar a millor actriu. I al Kubrick, doncs, us esperem amb Hamnet, 8 nominacions als Oscars, si no recordo malament, basada en la novel·la de Maggie O'Farrell. I el dilluns el Kubrick també el ballet Wolfworks en directe des de la Royal Opera House en homenatge a Virginia Woolf.
Portem mocadors per veure Hamnet?
Sí, definitivament sí.
Però tothom surt encantat de la vida.
Sí, tothom surt encantat, però és una pel·lícula que, bueno, que buscament, justament, com va dir la seva directora, està feta per plorar.
Digue'ns que remuntarà aquesta cartellera.
Sí, remuntarà. El febrer, bueno, aquest febrer és un mes una mica més fluix, però cap al març, sobretot, ja millora molt la cosa amb Hoppers, amb Torrente Presidente i amb Amarga Navidad de Pedro Almodóvar.
Tenim estrenes pendents de veure abans dels Oscars i poder fer la travessa.
Sí, correcte. El Agente Secreto, per exemple, és una de les pel·lícules que comentarem i alguna més que també s'ha quedat en el tintero, però ja estarem aquí per comentar-la.
Divendres vinent és 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio, i el Penedès en xarxa se suma a una proposta de programa conjunt amb totes les emissores de la xarxa per tot Catalunya, així que no tindrem el Miquel. Ens retrobem d'aquí dos divendres. Gràcies, Miquel.
Igualment, bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Passa un minut de 11:45. Comencem el flash informatiu explicant-vos que Unió de Pagesos exigeix la publicació de les normes de campanya i una barema en verd 2026 justa. Fa pocs dies, Unió de Pagesos va mantenir una reunió bidireccional amb el director de l'Institut Català de la Vinya i el vi en cavi Joan Gené, en la qual va exigir la publicació immediata de les normes de campanya 2026, que han d'incloure unes normes equivalents i clares pel control de l'àcid glucònic, així com la seva incorporació al Registre Vitivinícola de Catalunya, amb l'objectiu de garantir el seguiment del producte i unes condicions de control iguals per tot el sector. Durant la reunió, el sindicat també va reclamar que s'estableixi un termini màxim per la fixació dels preus del raïm en els contractes, considerant inacceptable, com passa sovint, que els preus es determinin unes hores abans de la descàrrega del raïm. Per altra banda, Unió de Pagesos també va demanar una barema en verd, justa i atractiva pel viticultor, amb l'objectiu d'alleujar la tensió que pateixen algunes regions productores vitivinícoles que han produït una caiguda dels preus percebuts pels viticultors. El Baix Penedès exigeix previsió davant l'inici de les obres als túnels del Garraf. El punt d'inici previst el 4 de març de les obres de la línia de tren que uneix Sant Vicenç de Calders amb Barcelona fa tema un caos de mobilitat durant mesos. El 4 de març està marcat en vermell el Penedès Marítim, inclòs el Baix Penedès, des de Sant Vicenç de Calders fins a Sitges, com la data d'inici de les obres de condicionament dels túnels del Garraf a la línia R2 Sud, que connecta aquesta zona amb Barcelona i és utilitzada diàriament per milers de persones. La reiteració de talls i incidències als trens fa tema que els treballs, que poden allargar-se més de 4 mesos, provoquin un caos ferroviari i de mobilitat. Per això, representants polítics, socials, empresarials i sindicals han començat reunions per acordar demandes concretes per plantejar a la Generalitat, Renfe i Adif, amb la finalitat de garantir mesures que minimitzin els efectes sobre els desplaçaments habituals i assegurar un servei alternatiu coordinat. Els municipis petits de l'Alt Penedès impulsen el turisme amb un model compartit. 10 municipis de l'Alt Penedès amb poca població han consolidat el servei de tècnic de turisme compartit com a eina clau per al desenvolupament turístic local. La iniciativa, impulsada pel Consorci de Promoció Turística del Penedès, arriba al 2026 plenament establerta i amb la implementació de 8 estratègies turístiques. El projecte va néixer el 2017 per donar suport tècnic als ajuntaments que no disposaven de professionals especialitzats en turisme. Actualment compta amb un equip de 3 tècniques que treballen de manera coordinada amb Castellet i la Gornal, Les Cabanyes, Mediona, Olèrdola, Pacs del Penedès, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí, Torrelavit, Torrelles i Vilobí. I acabarem explicant-vos que diumenge a la tarda Sant Martí Sarroca acull la seva 26a Rua de Carnaval amb 25 carrosses. Els actes del Carnaval a Sant Martí comencen dissabte amb el Carnaval Infantil a la sala del centre de Sant Martí. A partir de les 5 de la tarda es podrà gaudir de l'animació infantil de Jaume Barri amb entrada gratuïta. El diumenge a les 12 del migdia es preveu l'arribada del rei i la reina de Carnaval pels carrers del poble. Seguidament, a la placeta 1 d'octubre, pregó del rei i la reina del Carnaval, hi haurà pica-pica per tothom i un taller de màscares per infants. A 6:45 de la tarda començarà la Rua de Carnaval, que enguany ja arriba a l'edició número 26 i comptarà amb 25 carrosses. A l'inici de la Rua, a l'Avinguda del Castell, s'instal·larà un punt lila com a espai d'atenció i acompanyament per garantir entorns segurs i lliures de violències.
Penedès en xarxa.
Acabem setmana difonent el patrimoni i les tradicions de les nostres comarques amb Territori Penedès. Avui us proposem conèixer, descobrir la Casa de la Festa Major de la capital de l'Alt Penedès.
Territori Penedès.
La Festa Major de Vilafranca del Penedès, declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional des del 1991, es viu molt intensament del 29 d'agost al 2 de setembre, però la resta de l'any també pots descobrir-la i conèixer la majoria dels elements del seu seguici a la Casa de la Festa Major. Ubicada a l'antic mercat modernista de les Gallines i els Menuts, obra de l'arquitecte vilafranquí Santiago Güell, hi trobareu exposats permanentment tots els elements protagonistes d'una festa que té l'origen al segle XVII, destacant el drac i els gegants de Vilafranca, l'àliga o les cotonines. Així, la Casa de la Festa Major permet tot l'any una immersió en el feliç frugit que la capital de l'Alt Penedès viu i encomana als seus visitants durant 5 dies.
Territori Penedès.
Hola, bon dia, sóc l'Àngel Hom, sóc el cap del Servei de Cultura. Cultura, com suposo que coneixeu la majoria de les persones que escolteu aquest programa, ens dediquem a moltes coses, com pot ser teatre, música, dansa, exposicions, però una de les coses que treballem és el cicle festiu i, en concret, la gestió de la Casa de la Festa Major, que és un element que ens serveix molt per promocionar la Festa Major de Vilafranca, que és una de les més importants del país. La Casa de la Festa Major és un espai en el que exposem unes peces, en aquest cas, la majoria de les peces que surten per Festa Major o que surten per altres festes, i per tant no és ben bé un museu. És una barreja, diríem, entre museu, centre d'interpretació i magatzem. Bueno, l'edifici en si és un edifici que ens construís el 1911 pel Santiago Güell, un arquitecte important a l'època, i es va construir com a mercat de menuts i gallines. Després es va transformar en mercat del peix i aleshores, sobre el 85, als anys 80, es va decidir que com teníem una festa major important i era un espai que ja estava una mica en desús, que no tenia la transcendència que havia tingut abans, va passar a ser d'un mercat a una casa de la festa major. En aquell moment va ser un magatzem de les peces o elements que sortien per festa major. Era un magatzem visitable. I a partir d'aquí es van fer dues remodelacions i l'última remodelació i ampliació ha sigut el 2021, en el que es va duplicar l'espai. Aquest espai ha passat a uns 662 metres quadrats, per tant, quasi el doble, una mica menys del doble del que hi havia abans. S'ha distribuït en quatre plantes i s'ha adquirit un edifici del costat que ens ha servit per fer aquesta ampliació. Aleshores, aquest espai, com he comentat abans, és un espai de quatre plantes. Aleshores, l'accés que abans es feia directament a l'espai expositiu, ara no, es fa a baix, en el que hi ha una recepció que les persones que estan a la recepció expliquen una mica on entren i què es trobaran. En aquesta planta baixa hi ha diferents, a part de l'atenció al públic, diferents accions que creiem que s'han de tenir en compte. Una és que hi ha una botiga que en tot cas s'anirà desenvolupant amb el temps, un espai de botiga en el que podràs trobar productes de merchandatge relacionats amb la festa. Hi han exposades els quatre nans de la Festa Major dels Petits i després hi ha un marcador en el que posa les hores, dies, hores, bueno, mesos, dies i hores que queden per la següent festa. Fa molta gràcia i molta gent es fa fotos en aquest espai perquè és una cosa com molt simbòlica i tant la gent de fora, però sobretot la gent de Vilafranca i sobretot la gent dels Valls són els que es fan moltes fotos dient aquests són els dies que ens queden per la propera festa. Uh, Un cop la gent ha accedit dins, ha rebut les explicacions pertinents del personal de la casa, que gestiona la casa, passem a la tercera planta, en la que hi ha una sala audiovisual, en la que hi ha un audiovisual d'uns 100 minuts, un audiovisual bastant espectacular, en el que t'explica trets, coses o fets que passen a la festa de forma desordenada. El que intenta és atreure molt l'atenció del públic, Vilafranca, evidentment, per suposat, però sobretot la gent de fora. Però és que ens trobem que la gent de Vilafranca surt com molt emocionada, perquè és veritat que durant la festa passen moltes coses i les coses que es mostren en aquest audiovisual són importants. Aquest audiovisual, en el seu moment, es va trigar com 3 anys a fer-lo, perquè es van agafar diferents festes, diferents moments d'aquestes festes, diferents persones que participen en aquestes festes, per tant, volien fer com una visió molt àmplia. Un cop ja hem vist l'audiovisual, que aquesta sala també serveix per fer rodes de premsa o petites exposicions, passem al balcó. Un dels elements més importants de la festa és el balcó de l'Ajuntament, que dona la plaça, que és la plaça en la que passen coses importants. No l'única plaça, però sí una de les places en la que passen coses molt importants. Aleshores, en aquest balcó, una de les curiositats és que està a la mateixa alçada dels peus al terra que el balcó de l'Ajuntament. La gent que va fer el treball de la casa ens va demanar o va considerar molt important que si la plaça era una plaça important i el balcó era un element important des de visualització de la festa, que es volia tenir en compte aquest factor. Aleshores, amb aquest balcó, el que ens serveix sobretot és perquè el públic pugui observar què hi ha baix, i una mica s'explica com és aquesta sala, que pugui observar els elements des d'una certa alçada, que és la visió que tenen les persones que estan al balcó de la plaça. Aleshores, un cop la gent ha sortit del balcó i ha pogut fer aquesta visió panoràmica ràpida del que es trobarà, evidentment no ho veu tot perquè el balcó només cobreix una part, no tota, de la casa, els adrecem a que baixin a la primera planta. Aleshores, la primera planta té una certa curiositat, que és com està feta, que són llaminades de fusta que estan distribuïdes al llarg de l'espai expositiu. Tot té una explicació, i és que les persones que van fer la proposta museogràfica van decidir que volien implicar-se i fer una immersió a la festa important. I aleshores, de l'única manera que tenien de fer-ho és, durant una festa major, abans de fer el projecte definitiu, van venir a viure la festa, bueno, de forma molt immersiva i molt, molt implicada, i aleshores van descobrir com era la festa, com funcionava la festa, que és una festa molt curiosa, molt particular, amb una identitat molt forta i amb una singularitat especial. I aleshores el que van fer és simular coses que passen a la festa i plasmar-les en l'espai expositiu. Aleshores, aquesta distribució que tu veus des de dalt del balcó i que després et trobes a baix, aquesta llaminada de fusta representa que és, per una banda, la part de l'entorn extern, que és el que toca les parets de l'edifici, és com el públic, i les llamines que es troben al mig és com la processó, com una processó, una circalia. Vale? Aleshores, volen simular això. Això, evidentment, t'ho han d'explicar, si no ho entens. Dius, ostres, està molt bé, m'agrada molt, però en tot cas, el que pretén ser és relacionar elements de la festa amb la casa de la festa. Intentem que hi hagi una certa interacció entre la persona que visita i els elements exposats. Aleshores, et pots trobar, evidentment, plafons explicatius de coses que passen a la festa, de forma ordenada, en aquest cas sí, perquè abans l'audiovisual no ho eren, però ara sí, i després pots interactuar amb coses de la festa. Per exemple, una de les coses importants que he comentat abans és que a la festa hi ha moltes places, moltes coses passen a les places. Aleshores tenim 5 pantalles gegants, que és com si estiguessis al mig d'una plaça i els balls que fan balls en cercle, falta algun que ja l'anirem incloent, ballen al teu voltant. O sigui, tu formes part d'aquesta experiència més interactiva. Una altra cosa és que tu vas passant per diferents espais de la zona expositiva, de la zona aquesta més museogràfica o museística, i aleshores el que passa és que van sonant com elements, sorolls, sons que passen a la festa, des d'un toc de gralla fins a un cop de bastó, fins uns picarols, o sigui, van sonant coses i són uns sensors que es disparen i al costat del que tu, d'allò que sona, hi ha una fotografia relacionada amb el so. Un altre element que també ens trobem és un espai també més interactiu, que és com si entressis al drac. Entres en l'espai del drac, que tu et fiques dins, i és com si estiguessis dintre del drac i com veu un draguer allò que passa des de la boca del drac, el que veu, i què passa a l'exterior. O sigui, no aguantes el drac perquè el drac pesa 100 i pocs quilos, seria bastant impossible, però sí la forma tancada, tot i que és una mica més àmplia, però una forma tancada en la que una pantalla projecta allò que està passant fora del drac. Les peces exposades són totes les peces de la Festa Major, per tant aquí hi ha evidentment el drac original, hi ha els gegants, hi ha l'àliga, l'original, hi ha els nans i els capgrossos i cotonines. Així com els nans i els capgrossos estan totes les peces que formen part del seguici, en les cotonines només hi ha exposades 5, perquè per un problema d'espai no podíem exposar-les totes. Però, per tant, o estan totes o una representació dels balls que surten en peces. Després, evidentment, en aquesta part expositiva ens vam plantejar dues coses. Una era o exposar els vestits, la qual cosa és com molt bruta, s'omplen de seguida de pols, els estan molt a sobre, es van fent malbé, la llum que entra també es va descolorint i, per tant, el que vam intentar és com ho podíem fer perquè la gent pogués veure com és el vestuari dels diferents balls que formen part del seguici. Aleshores, el que vam fer, una fotografia a tamany real dels balladors dels balls o dels castellers, per exemple, i aleshores, a partir d'aquí, per aquesta foto real, afegim el vestit tal com és, per la part de davant i per la part del darrere. Per tant, tu tens una visió real de com és el vestit, no en volum, perquè és una visió plana, però sí que tens una visió real de com és el vestit. I després, per últim, en aquesta part hi ha la Festa Major dels Petits, que aquí només hi has posat el drac de petit perquè no hi havia més elements, i aquí després hi ha fotografies molt especials, per exemple, una diada castellera, de qualsevol de les tres colles, bueno, en aquest cas de les dues colles, o qüestions molt concretes que ja surten fora del que seria l'ordre cronològic. Aleshores, al final també ens agrada mostrar què passa després d'aquesta disbauxa, com queda una plaça després d'aquesta disbauxa el dia 3. Aleshores, l'última foto és una foto del dia 3 post-festa, com passem a la normalitat i què ha passat, no? Des de tot està això, ple d'escenaris, ple de gent, ple de decoracions, ple de bancartes, i de cop i volta passes un espai al que tornes a la normalitat amb una plaça neta, no? És un contrast interessant. Quan ho expliquem, en aquestes visites guiades que fem a vegades, la gent diu, ostres, que curiós, no? Com es pot transformar una ciutat. I hi ha la possibilitat de que la gent vagi a la quarta planta si hi ha una activitat dirigida. El que fem són activitats dirigides o per infants, o per públic familiar, o per públic escolar.
Hola, sóc la Laia Pérez Monconill i treballo a la Casa de la Festa Major portant la part d'activitats educatives. Amb les activitats educatives que programem des de la Casa de la Festa Major, el que busquem, bueno, sobretot, no, doncs, és donar a conèixer aquesta Festa Major de Vilafranca a tothom que vingui. I una cosa que teníem molt clara a l'hora de, o que tenim molt clara a l'hora de dissenyar qualsevol activitat, és que tothom ha de poder-hi participar de la mateixa manera. És a dir, ens és igual si és una persona que ha vist la Festa Major del dret i del revés i ha participat de totes les maneres, com si és algú que no l'ha vist mai perquè o no és de Vilafranca, o acaba d'arribar, o no ha tingut l'interès per anar-hi, doncs que també hi ha gent que és de Vilafranca i no ha vist mai la Festa Major. I el que busquem és això, que tothom hi pugui participar de la mateixa manera, ja siguis un forofo del tema, no?, i en sàpigues moltíssim, o no, llavors que tothom parteixi com del mateix punt. Hi ha activitats molt diferents, sí, com diverses activitats que es complementen una mica entre elles. Hi ha activitats per públic escolar, que n'hi ha una, doncs, que és de sensibilització musical, que es diu Fem sonar la festa, que és per educació infantil, que aquesta funciona super, super bé per ser com una introducció a la festa i anar-la descobrint a través de la música. A part, l'educador que la fa, doncs, toca el flabiol i el tamborí, cosa que li dona un plus, jo crec, de qualitat a l'activitat i que es poden apropar també a aquests elements de la música tradicional. Després n'hi ha una que parla, doncs, sobre el paper que pots tenir tu en la festa, que és per cicle inicial, que es diu La Festa i Jo. Parla una mica, doncs, d'això, de totes les maneres amb les que es poden participar a la festa, no només ballant, sinó, doncs, sent músic o de la comissió de seguiment o sent públic, tot això són maneres de participar. Després n'hi ha una altra que també és per escoles, que es diu Desmuntant la festa, que és per cicle mitjà, i que parla una mica dels elements que tenen totes les festes en general, o sigui, què uneix a totes les festes del món, per què serveixen les festes, i després el que fem és organitzar una festa, tot partint de la Festa Major de Vilafranca, que és del que va l'exposició. I per cicle superior n'hi ha una que es diu A cada època la seva festa, que parla una mica com dels orígens d'aquesta festa, i és un joc de rol on l'alumnat, doncs, s'ha de posar en el paper de diverses persones de la vila que han d'organitzar aquesta festa major com si fos, doncs, fa 200 anys, per dir-ho d'alguna manera. I això seria com per escoles. També hi ha una activitat que es diu La Festa dels Sentits, que és una activitat molt, molt, molt sensorial i està pensada per grups de, doncs, persones amb discapacitat intel·lectual que es vulguin apropar a la festa d'aquesta manera, no?, a través dels sentits, anar-la descobrint. També funciona amb grups de cicle inicial i de cicle mitjà, vull dir, també es pot fer amb escoles, però sobretot està pensada per aquests altres grups, per dir-ho d'alguna manera, que també poden venir a la Casa de la Festa Major. I n'hi ha una altra que es diu El Show de la Festa Major, que aquesta és com molt lúdica i que està destinada a, sobretot com a grups de lleure. Per exemple, venen, doncs, som el grup de petits dels gegants de Ribes i volem venir a fer una activitat a la Casa de la Festa Major. O som un casal d'estiu i volem fer una activitat. Doncs sempre els proposem aquesta, del Show de la Festa Major, que és, doncs, sobretot lúdica i és venir a la Casa de la Festa Major a jugar al voltant d'aquest tema. I ara fa molt poquet que hi ha una visita guiada que es diu La Festa Ahir, Avui i Demà, i que aquesta està sobretot pensada per secundària, batxillerat i per públic general. Com que no teníem cap activitat que fos per secundària ni cursos, doncs, més grans, arribava fins a sisè, hem dissenyat una visita guiada que pot funcionar, doncs, per tothom. I per últim, una activitat que fem com mensualment, o un tipus d'activitat que fem mensualment, són les activitats familiars, que aquestes van variant. Cada mes és una activitat diferent, o cada 3 mesos es fa la mateixa, o així. Ara mateix el que hem fet és, les activitats familiars, quan vam començar, fèiem cada 3 mesos fèiem una activitat familiar i la repetíem, doncs, una vegada al mes durant 3 mesos. Gener, febrer i març hi havia la mateixa familiar i així anar fent i les anàvem rotant. I ara el que vam començar a fer ja des de fa gairebé un any és que vam iniciar un cicle que es diu Coneix el teu ball i que aquí tenim la col·laboració, doncs, de tots els balls de la Festa Major i cada mes fem una activitat on convidem a un dels balls a venir. A 2 o 3 persones de cada ball venen en aquesta activitat familiar i, per tant, les famílies, els infants, poden conèixer aquests membres dels balls i fer-los, doncs, preguntes o conèixer o aprendre alguns dels passos de ball o tocar alguns dels instruments, no?, en el cas que portin els bastons o les panderetes, el que sigui. I llavors, doncs, ara estem fent tot el repàs doncs, per tot el seguici. De fet, ja queden pocs balls per venir a fer aquesta activitat. I ha funcionat molt bé. La veritat que pensàvem com que potser, no?, al ser haver-hi tants balls, potser com cap al final ja s'aniria desdibuixant la cosa i no, encara les famílies tenen ganes de venir i de conèixer més balls.
Marxem de cap de setmana, acomiadem aquest divendres 6 de febrer i la setmana al Penedès en xarxa. Ja sabeu que qualsevol d'aquests continguts que us hagi agradat, que voleu tornar a escoltar, aprofundir-hi, els teniu en podcast i els podeu escoltar quan vulgueu. La setmana vinent hi tornem dilluns, com sempre, a partir de les 9:06, però la setmana vinent és especial perquè acaba amb el Dia Mundial de la Ràdio. Divendres vinent, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i el Penedès en xarxa també ho celebrarem. Igual que vam fer l'any passat, ens sumem al Dia R, aquesta convocatòria que fa la xarxa de ràdios locals i farem programa plegats des d'arreu de Catalunya i per tot Catalunya, també amb una connexió des de Vilafranca. Ja podem avançar que des de l'Escola Estalella per presentar el projecte de ràdio Estalella. Molt bon cap de setmana i fins dilluns!